Radio Astel.
Aquest mot no és un mot català.
Mestre Josep Maria Virgili, catedràtic d'Institut de Llengua Catalana Emèrit, que abans no l'hem presentat, membre de Queen i Cercle Vallcorba. Mestre,
bon dia.
Bon dia altra vegada.
Bon dia.
A veure, tenim pendent resoldre, ara sí, doncs, aquesta frase feta que ens recomanava, que ens insistia, que ens mostrava aquesta setmana, que és el febrer de cap o de coa l'ha de fer.
Sí, primer potser hem de dir que fer-la vol dir fer una malifeta. No? O fer una cosa, podríem dir, especial, no? I què vol dir que el febrer de cap o de coa l'ha de fer? Doncs que al febrer sempre hi ha alguna mal temsada. És a dir, un episodi de mal temps. Sigui bé al cap, és a dir, al començament del mes, o bé de coa, que vol dir a final de mes. I clar, com que encara no hem arribat al final del febrer,
clar.
I com que la dita diu que el febrer de cap o de coa l'ha de fer,
sí.
Com que de cap encara no l'ha fet, doncs hi ha el perill que abans que acabi el mes faci alguna mal temsada. La cosa personal és que aquesta dita es deia a casa, no? És a dir, volguem dir, compta amb el febrer que sempre fa alguna mal temsada.
Alguna, clar.
Clar, aquestes coses no són mai exactes. A la millor, el febrer passa del tot plàcidament,
sí.
I és el que ens agradaria, no? Però la dita diu això, que de cap o de coa l'ha de fer. I l'ha de fer vol dir farà alguna mal temsada, algun episodi de mal temps.
Doncs aquest era el significat, aquest és el significat d'aquesta frase que ens proposava avui el mestre Virgili, ja la sabeu, al febrer, de cap o de cua l'ha de fer. Ara, mestre, aquesta setmana sí que és veritat que, clar, hem estat molt pendents, n'hem parlat, vos m'ho dèieu, n'hem parlat al programa, però és que volíem saber justament...
Jo ahir ho sentia.
La seva opinió.
Va semblar molt encertat el que deia el senyor Milian, per exemple, que ja ho sentia de casa estant, no?
Sí. I avui, clar, nosaltres insistim, aquestes dades alarmants sobre la llengua. El català només és la llengua habitual d'un terç de la població de Catalunya, que per primera vegada en com a mínim 20 anys. Això és el que passa. Mestre, el català recula. Què hi podem fer?
Jo, esclar, les autoritats podrien fer moltes coses, no? Ja ho sabem. Però els ciutadans... A vegades no podem incidir sobre el que fan les autoritats, no? Ho podem demanar, tot això. Hi ha una cosa, però, que qualsevol dels oients pot fer en qualsevol moment, que és parlar sempre en català. Això no ha d'esperar que el govern organitzi cursos. No. Això és una cosa que la pot fer qualsevol, en qualsevol moment, que és parlar sempre en català i, a més, procurar de parlar-lo bé, que de fet és l'objectiu d'aquest espai, no? Ajudar a parlar bé, tot i que avui serà més aviat escriure, no? La llengua catalana, no? Hi ha gent que sistemàticament es pensa que això és de bona educació, fals, per mi el que és de bona educació és mantenir la llengua catalana per ajudar aquella persona que no el parla o que no l'acaba de saber prou bé, l'ajudem a millorar-lo, no? Si mantenim el català, l'ajudem a millorar el català, no? I llavors això és el que hauríem de fer sempre. Algú va dir, és que si no m'entén, normalment la gent t'entén. Perquè, a més, una de les dades és que el 90% dels habitants del Principat entenen el català. Per tant, és molt difícil que trobem algú que no ens entengui. I si algú no ens entén, doncs, a base de parlar-li en català, amb ajuda de, si convé, barrejar en català i castellà, és com ell anirà entenent el català. Ara, si fem això que fa moltíssima gent que a la mínima es passen a parlar en castellà amb aquell que no parla en català o amb aquell que s'imaginen que no parla català moltes vegades, perquè i això ho veig, s'imaginen que parla castellà i aleshores, o que no sap català, i ja li parlen sistemàticament en castellà. Si fem això, aleshores, cada vegada que fem això, clavem un clau al taüt del català. És a dir, cada vegada que canviem de llengua, poseu-vos aquesta frase al cap, cada vegada que canviem el castellà, clavem un clau al taüt de la llengua catalana. Si tots els que tenim el català com a llengua pròpia no canviéssim mai de llengua, trencaríem el sostre de vidre, que dèiem abans.
Clar, mestre, però vos ho dèieu, aquest 90%, no?, de la població que entén el català. Creu que aquí també el que s'hauria de fer és, com proposava aquesta setmana que llegia Marroc Casagran, Premi Sant Jordi d'aquest any, que deia que, clar, la gent és receptora, però el que hem d'intentar promocionar és que sigui emissora del català. Vull dir, que el facin servir, que el facin circular.
Sí, però
per intentar esberlar aquest sostre de vidre del català, perquè sí, sembla que no el trenquem.
Però si algú veu que tothom li parla en català, és molt més fàcil que s'animi ell també a parlar en català. Sí. Però si aquella persona veu que a la mínima la gent se li adreça en castellà, aquell diu, doncs mira, jo ja vaig anant fent en castellà. No? Que és el que passa a tot arreu del món. És a dir, això que passa aquí a Catalunya és una anormalitat. Tu vas a qualsevol altre país i la gent et parla amb la llengua del país. Això que et canviïn de llengua de la del país veí, això passa aquí per una situació política que ja no cal que hi entrem perquè ja sabem quina és, no? Però la gent, tu vas a Bulgària i la gent te parlarà en búlgar.
Clar, mestre, però jo crec que, o sigui, és molt interessant el que dieu, perquè moltes vegades ens preguntem què podem fer, no, nosaltres.
Doncs això.
Pel català. Òbviament, ja, quan dèiem esberlar aquest sostre de vidre del català, és que també les administracions, no?, estem parlant...
Sí, les administracions ja han de fer.
Ja han de fer molt, també,
Sí.
Perquè si no fem...
No dic que no, eh?
Clar.
No dic que no, però una cosa que podem fer sense esperar que arribi cap administració és parlar sempre en català. Això ho podem fer just ara. A la primera persona que ens trobem li parlem en català. Parli ell la llengua que vulgui. Tingui el color de pell que tingui. Perquè si, a més, a una persona, perquè el veiem de pell fosca, li canviem de llengua, això és racisme. Tingueu present això, eh? I això m'ho han dit gent que... Per exemple, catalanoparlants nadius, perquè són adoptats... originaris d'un país africà que són de pell completament negra i que estan fastiguejats que la gent els... O trets orientals. Això m'ho deia el pare.
Sí.
Un senyor que té dues filles adoptades, tenen trets orientals i diu, estan avorrides perquè estan fastiguejades, avorrides és incorrecte aquest context, estan fastiguejades que la gent els parla en castellà i aquelles neres parlen català nadiu, no? I com és que la gent, mira, els hi veuen trets orientals i els parlen en castellà? Per això, en quin cap? Això és que en quin cap? És que ens hem begut l'enteniment? Però la gent els hi fa, m'ho deia aquest senyor de les seves filles, eh?
Mestre, entès. Fem una cosa, perquè avui hem dedicat, crec que era convenient també parlar-ho amb vos, aprofitant que veníeu, sobre doncs, aquesta enquesta que, com ja sabeu, doncs, hem conegut aquesta setmana d'usos lingüístics del Departament de Política Lingüística del Govern Català.
Té coses positives i coses negatives, perquè això que el 90% de la gent del país entengui el català, això és positivíssim. Vol dir que canviar de llengua no té ni cap ni peus.
Clar, sí, és veritat.
Realment.
Clar.
No? Doncs allò és perquè canviem de llengua.
Dona la raó al que vos dieu, no? Perquè si un 90% l'entén, en principi, clar, es podria parlar.
I si volem que els pocs que parlin s'animin a parlar-lo, la manera d'aconseguir-ho és que es trobin envoltats de gent que parla en català.
Dit això, ara, si us sembla, passem directament a aquells mots junts o separats que ens quedaven pendent de la setmana passada, mestre.
Sí.
M'heu d'ajudar, m'heu d'orientar, perquè sí que és veritat que n'hi ha algun que, a veure, jo diria, aquest digui, perquè no sé si el potser junt o separat...
Sí, veiem, hi ha una prèvia que la setmana passada potser no vam fer, i és de dir que quan els mots van separats, volen dir, tenen el seu significat propi. I quan els ajuntem, es converteixen en una altra cosa. Es converteixen en un altre element gramatical, en un substantiu, en una preposició, depèn del cas, no? Per exemple, en el cas del potser, doncs, si ho diem separat, és que pot ser. És del verb poder seguint d'un ser. De la mateixa manera que pots dir pots caure, no? També pots dir que pot ser. Pots caure, pots dinar, pots berenar, o pots caure i una cosa pot ser. Eh? I a més, aquest pot, es conjuga, no? Podem, si és demà, una cosa que pot ser avui, però si fos demà, direm podrà ser, no? I si és en passat, és això, ahir podia ser, no? En canvi, potser, tot un mot, no té conjugació ni res, és ja un bloc, potser, no? És el perhaps anglès, el quizás castellà, no? Comparem-ho potser amb altres llengües, no? És a dir, que plourà avui, potser plourà.
Podria ser també com un probablement?
Sí, probablement. Sí, equivale a un no? Probablement. Uh-huh. Sí,
per tant, potser sí, potser sí, podríem potser fer aquest probablement quan potser vagi junt.
Sí,
no?
Sí, però no ens acostumem però gaire a dir probablement en comptes de dir potser, no? Perquè és com aquells que diuen freqüentment quan haurien de dir sovint, no?
Ep, freqüentment no està ben dit?
Sí, és ben dit, sí. Però se n'abusa. Si pots dir sovint, per què has de dir freqüentment, no? No sé. En aquest bar hi vaig sovint, per exemple, sí. No? El natural és dir que hi vas sovint, no que hi vas freqüentment.
Clar,
no?
És que queda fins i tot rar. No?
Sí, estrany.
Rar no es pot dir també, mestre?
Sí, però rar té un significat diferent d'estrany.
Quin significat té rar?
Escàs, que costa de trobar. Mm. Una cosa rara és una cosa que costa de trobar.
Totalment d'acord.
Ara se'n parla molt arran de la possibilitat que hi hagi pau a la guerra d'Ucraïna,
sí.
I s'anomena que a Ucraïna hi ha terres rares, minerals rars. Què vol dir minerals rars? Doncs vol dir minerals que n'hi ha poc. Que n'hi ha poc, però són minerals normals i corrents. Yeah. No tenen res d'estrany, aquells minerals. D'estrany no en tenen res. Simplement són rars. Vol dir que n'hi ha poquet, i que segons molts llocs no n'hi ha, i aleshores només n'hi ha en unes mines i en uns llocs molt específics, i llavors són minerals rars, costen de trobar, no se'n troben a tot arreu, com altres minerals, com els minerals de ferro, que se'n troba per tot arreu, no? I llavors això és el que vol dir rar. O, per exemple, un segell de correus, parlant de filatèlia, de col·leccionisme de segells, què és un segell rar? És un segell que n'hi ha molt pocs exemplars. Un llibre rar, també, un llibre antic rar, vol dir que n'hi ha molt pocs. Ara, aquell segell no té res d'estrany, és un segell normal i corrent, no? Vull dir que, en canvi, per tant, parlant normalment, les coses són estranyes. Quina cosa més estranya que ha passat? És a dir, el mot general és estrany, i rar l'hem de fer servir amb aquest significat que hem explicat.
Fixa't tu que també tenim... passem, perquè això, clar, com que són tants...
Ja va bé anar, potser, d'un lloc a l'altre, no?
Sí. Anem a repassar un substantiu, de la part de substantius, de junts o separats. Com, per exemple, ara no me'n recordo si el vistiplau el vam poder enllestir la setmana passada. El vistiplau junt o el vistiplau separat, mestre?
Sí, en vam parlar, però hi podrem insistir, no? El vistiplau separat, començarem pel separat. Significa vist, és a dir, jo ho he vist, i em plau. És a dir, em plau vol dir que m'agrada. Uh-huh. Es posa al final d'un escrit que algú hi ha de donar el seu vistiplau, que un escrit que ha d'agradar a algú, aleshores aquella persona hi posa vist i plau i ho signa. No? Però aquella persona que ha escrit vist, o jo ho he vist, i plau, a mi em plau, a mi m'agrada, aquella persona hi dona el vistiplau. Quan hi posem al davant l'article, aleshores allò ho convertim en un substantiu. I aleshores diem, el director ja hi ha donat el vistiplau, és a dir, l'article és la marca que allò és un substantiu. Si és un substantiu, automàticament s'escriu junt. Els substantius, aquests compostos, no s'escriuen mai separats. A vegades jo em trobo revisant textos, que hi ha gent que posen substantius i és un substantiu, però ho escriuen separat, no? No ho sé. Per exemple, hi ha un apagallums, que dius un apagallums. Doncs un apagallums, llavors vol dir que això va junt. Un apagallums és un bolet, també, no? I una eina per apagar els ciris. També abans, quan a les esglésies hi havia cidis...
Oh, tant, que apagàvem, no?
Sí, això se'n diu un apagallums. Sí. Llavors, aquest bolet, com que recorda la forma d'aquesta eina, se n'hi diu apagallums.
Sí.
En canvi, aquest home apaga llums. És un home que va apagant llums i que si és en futur diràs aquest home apagarà llums. O si és en passat, aquest home apagava llums. En
Fantàstic.
Canvi, si dius un apaga llums amb l'article, en aquest cas indeterminat, aleshores això implica que s'escriu junt. De la mateixa manera, si dius hi ha donat el vistiplau, s'escriurà junt. Però al final d'un document que dius vist i plau. Jo ho he vist i em plau.
Fantàstic.
I aleshores s'escriu separat.
Hel·lenisme sorpresa que ens porteu avui.
Irene, l'havíem dit?
Crec que Irene no l'havíem fet, mestre.
Doncs Irene
fixis.
És molt fàcil de dir i curt, perquè Irene vol dir pau. Pau. Que no hi ha guerra. Això és el que significa Irene en grec. Directament, no? I Jeroni, l'havíem dit?
Jeroni tampoc, crec.
Doncs vol dir sagrat, no? De Hieronymus, no? Hiero vol dir sagrat, sacerdotal, per exemple, no? Després podríem dir Jordi, l'havíem dit Jordi?
Home, Jordi?
Jordi és un hel·lenisme.
Jordi és un hel·lenisme?
Jordi ve del grec. Sí, sí.
I què vol dir Jordi?
Pagès. Més exactament, treballador de la terra. I un treballador de la terra és un pagès. És com estrany, perquè Sant Jordi era un cavaller,
clar,
era patró de la cavalleria.
Clar.
Però bé, hi ha gent que es diuen ferrer i són fusters. I gent que es diuen fuster i els dos són ferrers. Això tampoc vol dir res, perquè a vegades el nom el anem heretant, passa de generació en generació, i tampoc ha de lligar amb el que som nosaltres.
No, però ara m'heu sorprès.
Però, com es diu terra en grec? Geo, no?
Sí.
Geologia, geografia,
sí.
No?
Sí.
Geo.
Sí.
Geo, orgon, vol dir treballador de la terra. Geor. Perquè, clar, Jordi ha evolucionat molt en català, no? I, en canvi, hi ha llengües que conserven el geo, el georgia, no? Després, i llavors, Geòrgia, per exemple, que són hi ha dos països, un estat dels Estats Units i un país independent que es diu Geòrgia, que estan posats, porten el nom de Jordi,
sí.
No? Perquè el patró devia ser Sant Jordi, etc. No? Doncs comencen amb geo, que vol dir terra, i orge vol dir treballador de la terra.
Treballador de la terra, doncs ja el tindríem. Mestre, moltes gràcies, déu-n'hi-do, quina feinada hem fet avui.
Disposeu.
Per cert, abans que comenceu a tirar, aquest cap de setmana, on us podem trobar, si no m'equivoco?
No, és el cap de setmana.
És aquesta tarda.
És dijous.
Ah, és dijous de la setmana vinent, eh?
Sí, dijous de la setmana vinent.
Cap a quines terres anireu?
A Lleida, a la ciutat de Lleida. Sí. A 8:15 del vespre presentaré el meu llibre a la sala Jaume Magre. Organitzat per l'ANC de Lleida. Això és el carrer del Bisbe Torres, número 2.
Carai, doncs aquest dijous, dèiem.
Aquest dijous, sí, a 8:15 del vespre.
Fantàstic. Sí. Doncs si voleu conèixer el mestre Virgili. Si voleu conèixer el mestre Virgili, ja ho sabeu.
Sí, qualsevol lleidatà que em vulgui conèixer,
fem,
jo seré molt
crida.
Content si ens acompanya en aquest acte.
Mestre,
a 8:15.
A disposar. Moltes gràcies.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.